Radio Vida. Penedès Gama Extra, amb Caterina Tallón.
És hora ara de parlar de personalitats que han tingut un paper d'allò més rellevant a la nostra història. Ho fem sempre a través de la Laia Saumell i és el Marc Paredes qui l'acompanya.
És dimarts 26 d'agost, som a les portes. No ens cansarem de dir-ho d'una nova festa major, però encara seguim més o menys amb la rutina perquè, com cada dimarts, tenim la visita de la nostra companya, la Laia Saumell, i amb la seva secció Veus que canvien el món. Amb això ja sabeu que comentem una persona que ha tingut una transcendència bastant important en l'àmbit doncs, dels drets socials, fins i tot la setmana passada, en la recerca científica. I avui, Laia, molt bon dia. De què parlarem?
Bon dia, Marc. Avui parlarem poc de la Festa Major, sento dir-te. Parlarem de Frida Kahlo, avui. Viatgem una mica més lluny, sortim de Vilafranca.
Sí, això segur. Vinga, va, doncs agafem les maletes per anar a conèixer a la Frida Kahlo. Què en sabem d'aquesta persona, que realment és coneguda, eh?
Exacte. Doncs mira, sabem que Frida Kahlo va néixer el 6 de juliol del 1907 a Coyoacán, un barri tranquil a les afores de la Ciutat de Mèxic. Tot i això, si ella us ho expliqués, us diria que va néixer el 1910. Per què? Doncs perquè així coincidia amb l'inici de la Revolució Mexicana. Ja des de petita sabia crear el seu propi relat, avui en dia màrqueting personal. El seu pare, Guillermo Kahlo, era un fotògraf alemany que havia arribat a Mèxic fugint de la inestabilitat a Europa. La seva mare, Matilde Calderón, era mestissa mexicana forta i devota. De petita, Frida era viva, intel·ligent i amb una energia que, segons els veïns, només es podia descriure com a impossible de controlar. Però als 6 anys, un primer cop del destí va contraure poliomielitis.
La polio, sí, una malaltia que, a través del franquisme, com que no es van vacunar, moltes persones la van acabar desenvolupant i encara hi ha moltes persones que pateixen les conseqüències d'aquesta malaltia, que és la síndrome de la postpolio, que Déu-n'hi-do.
Doncs sí, va passar mesos al llit i, com a conseqüència, una cama va quedar més prima que l'altra i més curta. I això li va provocar una lleugera coixesa. També comentaris cruels dels companys. Però era lluny d'amagar-se, continuava a portar faldilles llargues i vestits mexicans tradicionals que dissimulaven la cama. I, de pas, li donava un estil inconfusible. A l'adolescència, Frida era brillant i rebel. Va entrar a l'Escola Nacional Preparatòria, un espai reservat per gairebé només nois. Allà va destacar per la seva intel·ligència i el seu caràcter, i la seva capacitat per fer amics entre futurs polítics, escriptors i artistes. També va començar a interessar-se per la política i a freqüentar cercles estudiantils progressistes. Era una jove, jo podria dir inquieta, valenta i amb un somriure que amagava la seva primera experiència amb el dolor. I sense saber-ho, la vida li preparava un cop encara més fort.
Què vols dir amb aquest cop encara més fort? Digue'm que és una cosa positiva. Com... No, eh?
No pas.
I amb la cara m'ho has dit tot. A veure,
el 17 de setembre del 1925, que semblava un dia qualsevol a la Ciutat de Mèxic, el sol començava a caure, tenint els carrers d'un daurat tranquil. Frida Kahlo, amb només 18 anys, pujava a un autobús, ja sabem que aquesta
tot passa
secció...
Tot autobús, eh?
Coses amb autobusos. Juntament amb el seu xicot, rient i xerrant i planejant la tarda, sense saber que en pocs minuts la seva vida canviaria per sempre.
Què va passar?
El trajecte era curt, però el destí no entén de distàncies. A la cruïlla de les avingudes, amb Guatemoc i la novena calle, un tramvia pesat i implacable va embestir l'autobús. L'impacte no va ser només un soroll metàl·lic, va ser un crit col·lectiu. La fusta de l'autobús es va micmicolar. El vidre va esclatar i els cossos es van sacsejar com nines de drap. Frida va ser projectada cap endavant i en un instant una barra metàl·lica li va travessar el cos des de l'abdomen fins al maluc. No hi havia metàfora, era literal. Els testimonis van dir que la seva roba, un vestit fi d'estudiant, va quedar esquinçada coberta de sang, però també de pols daurada. Algú portava un pot de pols d'or al vehicle i en l'impacte es va escampar sobre el seu cos ferit. Una imatge tan surrealista que semblava una pintura. Dolor i bellesa, tragèdia i art, tot alhora.
Mare meva, i quines conseqüències va tenir això a veure?
13 fractures a la columna vertebral, 11 fractures a la cama dreta, dislocació de l'espatlla, fractures a les costelles, la pelvis trencada en 3 punts i, com si fos poca cosa, la ferida interna provocada per aquella barra d'acer. Molts van pensar que no sobreviuria. El metge que la va atendre inicialment va admetre que més tard aquell cos tan fràgil i tan ferit estava en un equilibri precari entre la vida i la mort. Els mesos següents, Frida va romandre immòbil, tancada al llit, embolicada en un corsé, de guix que li recordava cada respiració i la seva fragilitat. La majoria de joves de la seva edat pensaven en exàmens, amors, viatges. Ella pensava en com aguantar el dolor fins al dia següent. I tanmateix, enmig d'aquella pressió física, va trobar una escletxa per escapar. El seu pare, Guillermo, li va improvisar un cavallet especial que li permetia pintar estirada. Al sostre hi va instal·lar un mirall, així cada vegada que alçava la mirada s'hi trobava a si mateixa. I aquí va començar alguna cosa que marcaria tota la seva obra. Va començar a pintar-se. No com un acte de vanitat, sinó com una exploració profunda de qui era, de com se sentia i del que la vida li estava fent. Els seus primers autorretrats no eren complaents ni decoratius, eren directes, intensos i mostraven el dolor sense maquillatge. En aquells mesos de silenci obligat, Frida va descobrir dues coses. Que la pintura seria llenguatge per explicar-se al món i que el seu cos potser estava trencat, però la seva voluntat no. I potser sense saber-ho, aquell accident no només li va arrabassar la salut, també li va donar la seva veu més poderosa.
La seva veu més poderosa perquè va canviar el món?
No, perquè va saber que ella, mitjançant les seves obres, doncs podia donar un missatge molt potent i molt directe que ha donat la volta al món.
Doncs vinga, explica'ns.
Vale. Quan Frida Kahlo es va recuperar parcialment de l'accident, encara caminava amb dificultat, però la seva energia havia tornat i amb ella la necessitat de viure intensament. En aquells anys, Diego Rivera ja era una llegenda viva a Mèxic. Pintor de murals descomunals, activista polític i home de passions, igualment monumentals. Frida el coneixia de vista des de l'adolescència. Recordava aquell home immens i gairebé de 2 metres d'alçada pintant a l'Escuela Nacional Preparatoria, on ella havia assistit. Uh-huh. Ell, concentrat en el seu mural, penjava tacos mentre aplicava pinzellades com si fes ballar colors a la paret. Però va ser el 1928 quan Frida va decidir apropar-se. Va entrar al taller on ell pintava i sense cap timidesa li va dir: «Diego, vine a casa i mira la meva pintura. Necessito saber si val la pena continuar o si hauria de dedicar-me a una altra cosa». Aquella seguretat i aquella franquesa van cridar l'atenció de Rivera. Va anar-hi, va veure les seves obres i, segons ell mateix, va quedar impressionat per la força sincera de la seva pintura. Un any després, el 1929, es van casar. Ella tenia 22 anys. Ell, 43.
Ostres!
Ell 2 vegades casat abans. Ella amb un cor que encara no sabia tot el que li esperava. Frida, amb el seu humor tallant, descriuria més tard la seva vida així: «He patit 2 greus accidents. Un tramvia i Diego Rivera». I és que aquest matrimoni va ser de tot menys convencional. La seva relació era un terratrèmol constant, apassionada, creativa, però plena d'infidelitats, baralles i reconciliacions teatrals. Ell tenia amants constants, ella també, homes i dones. Entre aquestes relacions extramatrimonials, una de les més sonades va ser amb la germana petita de Frida, Cristina, cosa que va provocar un gran trencament entre ells. Normal, imagina't, germana normal. Petita de Frida, la Frida ja en tenia 22...
La petita ja no...
No sé quants anys tenia, però més jove segur. Tot i això, l'atracció i el vincle intel·lectual eren tan poderosos que sempre acabaven tornant a trobar-se. Ella admirava la seva força i ella la seva genialitat artística. Amb Diego, Frida va viatjar als Estats Units. A Detroit va conviure amb la ciutat industrial per excel·lència, plena de fàbriques i de fum. A San Francisco van entrar en contacte amb cercles artístics i bohemis. I a Nova York, enmig de gratacels i luxes, Frida era com un tro de colors en un mar grisos. No va intentar adaptar-se. Al contrari, portava vestits tradicionals mexicans, teixits amb flors i brodats i llogia joies indígenes. No només era una qüestió d'estil, era una declaració política i cultural. Als banquets amb l'alta societat americana parlava obertament de la pobresa de Mèxic, de la corrupció política i, per descomptat, de la seva opinió poc entusiasta sobre el capitalisme. Imagina't la cara dels industrials quan entra i copa i copa Frida els deixava anar una crítica punyent sobre com explotaven els obrers. Aquesta etapa als Estats Units també va inspirar algunes de les seves obres més potents, carregades de simbolisme polític i reflexions sobre la vida, la mort i la desigualtat. I així, entre viatges, morals i amors turbulents, Frida i Diego construïen una història que no era idílica ni estable, però sí absolutament única. Una tempesta que, en lloc de destruir-los, els mantenia units, encara que sovint amb cicatrius noves.
I això no va ser tot, perquè la seva vida també es va veure trontollada per altres coses que ara comentarem, no? Com, per exemple, aquesta voluntat de tenir fills i aquest matrimoni que no anava per enlloc.
Exacte. I és que, com has dit, Marc, Frida no va poder tenir mai fills i va patir diversos avortaments involuntaris. Aquest dolor apareix de manera crua amb obres com Henry Ford Hospital, on es pintava a si mateixa sobre un llit d'hospital connectat a objectes simbòlics. A més, les seqüeles de l'accident sempre l'acompanyaven. Va haver de passar més de 30 operacions al llarg de la seva vida, però malgrat tot mantenia un sentit de l'humor negre i una vitalitat sorprenent. La Casa Azul, a Coyoacán, es convertiria en el seu refugi, taller i espai de trobada amb intel·lectuals i artistes de tot el món. Entre les amistats més destacades tenim un líder revolucionari, Lev Trotsky, amb qui va tenir un breu romanç, perquè si la vida ja era intensa, amb Frida sempre podia ser-ho una mica més.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do quina història, que va ser molt complicada, però els seus últims anys de vida com es van acabar desenvolupant?
Doncs pitjor.
Ui, mare meva.
Els seus 50 anys de salut es va deteriorar ràpidament. El 1953 li van amputar una cama per gangrena. Ella, lluny d'amagar-se, va escriure el seu diari: "Pies, para qué los quiero si tengo alas para volar". Aquell mateix any, Mèxic li va dedicar la seva primera exposició individual. Frida decidí assistir-hi malgrat estar molt malalta. Va arribar en un llit d'hospital i es va instal·lar al centre de la sala, rient i conversant amb tothom. El 13 de juliol del 1954, Frida va morir a la Casa Azul amb només 47 anys. Les causes oficials van ser embòlia pulmonar, però sempre hi ha hagut rumors de suïcidi. I el seu llegat, Marc, com sempre m'agrada comentar? Una obra que barreja dolor i passió, política i intimitat, un símbol de feminisme, de la identitat mexicana i de la capacitat de sobreviure a qualsevol adversitat. Avui, Frida Kahlo és una icona mundial, que apareix en samarretes, pòsters, pel·lícules i fins i tot emojis. Però darrere el missatge comercial hi ha la història d'una dona que va estimar sense por, que va patir sense dissimular i que va transformar la seva vida en art. El seu missatge segueix viu. Podem caure, podem trencar-nos, però encara així podem pintar el món amb els nostres colors. I així, amb el seu somriure irònic i la seva mirada intensa, ens acomiadem amb les seves paraules: "Pies, para qué los quiero si tengo alas para volar".
Déu-n'hi-do, quin personatge. Una persona que és això que dius, no? Moltes persones la coneixem per la seva tasca més aviat artística, no? Fins i tot hi ha molts que es pensen que és un personatge fictici, no? Perquè
sí?
es creuen que és un simple quadre, com que hem vist molts quadres, clar, no? I moltes expressions artístiques de la seva persona i molts retrats. A mi m'ha arribat que hi ha molta gent que es pensa que no és un personatge real, però sí, és real. Hi ha una persona al darrere de tot això, també perquè hi ha molta gent que s'ha disfressat d'aquesta persona. Yeah. No?
Exacte.
Molt bé, molt bé. I tot això, quina conclusió podem acabar, no?, tenint en compte aquesta relació amb els drets humans?
Doncs mira, jo he extret que va defensar la identitat i la llibertat cultural, i és que ella utilitzava el seu art i la seva imatge com a bandera de la identitat mexicana i indígena, en una època on molts artistes intentaven imitar models europeus. Això s'alinea amb l'article 27 de la Declaració, que defensa el dret a participar lliurement a la vida cultural de la comunitat. També en igualtat de gènere i autonomia personal. Baviri es va expressar en un moment en què les dones tenien molt menys drets socials i polítics. Va reivindicar la llibertat sexual i sentimental. Va tenir relacions amb tants homes com dones i va trencar esquemes, sobretot rol femení. Després m'agradaria concloure amb el seu compromís polític i la solidaritat amb les causes socials. Frida era comunista convençuda i defensora dels drets dels treballadors i de la justícia social. Va acollir donar suport a persones políticament com Trotsky. I això reflecteix el seu esperit general de la declaració en matèria de llibertats polítiques, dret d'asil i dret de l'associació.
Mare meva, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Laia, una setmana més per posar-nos, no, en context, en situació, per explicar-nos aquestes persones que realment han canviat el món, que canvien el món, perquè encara són exemples, si no, avui no estaríem parlant de tot això. I ja per acabar, anem a animar una mica els ànims. Va, a veure, som 26 d'agost, quasi la festa major. Com l'encares?
L'encaro amb moltes ganes, amb feina, perquè a mi no m'han donat festa només
però
el 30.
Però per Sant Fèlix sí, eh?
Sant Fèlix sí, Sant Fèlix sí. Llavors el Sant Fèlix el disfrutarem més que els altres, l'únic dia de festa.
Això segur. Laia, ens anirem veient segur per aquests dies, pels carrers, les places, per la festa major. I això, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Mike.
Ens veiem la setmana vinent, 2 de setembre, que encara serà festa major. Potser la Laia la farem matina una miqueta per venir aquí als estudis de Ràdio Vilafranca amb aquesta ressaca de festa major, però la setmana vinent tornem, encara que sigui 2 de setembre, festa major, encara tindrem aquest magazín per Desgama Extra.
Moltes
gràcies. Ens
trobem,
ens escoltem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Que vagi bé. Bona festa major.
Bona festa major.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait,
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 un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now. Ticket pour Liverpool, sortie de scène hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne, des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
It's been a hard day's night.
Ça va me servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au durlot. Et je me suis fait virer.
Et je me suis fait virer.
Et les Beach Boys chantaient.
Et les Beach Boys chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait
round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around.
Get around,
get around,
get around.
On a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait,
et Saint-Malo dormait,
et les radios chantaient.
Gloria,
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 gloria.
café de ma banlieue, t'as vu la bande à Jimmy, ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez le disquaire, c'est dingue, avec un single des Stones caché sous ses fringues. Et les loulous roulaient,
et les loulous roulaient,
et les cailloux chantaient,
et les cailloux chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Le jour où je vais partir, je sens bien que ça va faire mal. Ma mère aime pas mon blouson et les franges de mon futal. Le long des autoroutes, il y a de beaux paysages. J'ai ma guitare sur le dos et pas de rond pour le voyage. Et Bob Dylan chantait.
Et Bob Dylan chantait.
Et Bob Dylan chantait.
Et Bob Dylan chantait.
Un truc qui me colle encore au cœur. Laissez-moi passer, j'ai mes papiers, mon visa. Je suis déjà dans l'avion, going to America. Même si je reste ici, que je passe ma vie à nos gens, j'aurai une vieille Chevrolet et 18 filles dedans. Et les Bee Gees chantaient.
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 Un truc qui me colle encore au cœur. Je suis tombé fou amoureux, ça m'a fait plutôt du mal, j'avais de l'eau dans les yeux. Ma petite poupie, je t'emmène dans le pays de mes langueurs. Elle fait douceur, douceur, la musique que j'ai dans le cœur. Toute la nuit on s'aimait, quand Donovan chantait. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. They call me Mellow Yellow. Je ne sais où, mais pas où je voulais aller. Dans ma tête, y'a des trous, je me souviens plus des couplets. Y'a des rêves qui sont cassés, des airs qui partent en fumée, des trucs qui me collent encore au cœur et au corps.
I'd be safe.
I amb aquest popurrí de temes del rock de sempre, dels anys 70-80, arribem al punt dels dos quarts per oferir-vos el flash informatiu.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, repassem algunes de les notícies que marquen l'actualitat vilafranquina i el penedesenca. Els Xicots de Vilafranca commemoren els 25 anys de Cal Noi Noi amb diverses activitats. Durant aquests darrers dies, els Xicots de Vilafranca han organitzat diverses activitats per celebrar el 25è aniversari de Cal Noi Noi, la casa de l'entitat, des de l'any 2000. D'entrada, dimecres passat s'inaugurava una exposició retrospectiva a la Sala dels Trinitaris, on es mostren diversos objectes i fotografies que han marcat aquesta trajectòria de la colla local. Des de la colla es volia oferir una visió nostàlgica per recordar com ha evolucionat tot l'entorn de l'entitat. L'exposició es va complementar amb un cap de setmana d'activitats que va començar divendres amb una festa de l'escuma i una festa posterior, la Red Party, a la plaça de Milà i Fontanals. Dissabte era el torn per un torneig d'estirar la corda i un sopar popular, mentre que diumenge a la tarda, després de la diada prèvia de festa major al migdia, es recuperava el bingo solidari, que en aquesta ocasió s'emmarcava dins la campanya Fem Pinya contra el càncer. Xavier Gomà preestrena Pastor al festival Es Dansa. El ballarí i coreògraf riudevillenc Xavier Gomà preestrenava aquest dissabte la seva nova creació, Pastor. Ho feia en el marc del 43è Festival Es Dansa, a les Preses, a la comarca de la Garrotxa. Inspirat en els balls de pastorets del Penedès, Pastor fusiona la tradició catalana amb danses urbanes, obrint un diàleg amb la fantasia, el manga i les identitats dissidents. La creació de Gomà forma part de l'Obrador d'Arrel, el programa d'impuls i suport als artistes que exploren nous camins a partir de l'arrel tradicional i la cultura popular de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fira Mediterrània de Manresa. I acabem explicant-vos que Maria José Torres González exposa En peus de fang a l'Espai Cultural Fòrum Verger Balaguer. Aquesta tarda, a partir de les 7, l'Espai Cultural Fòrum Verger Balaguer acollirà la inauguració de l'exposició En peus de fang de Maria José Torres González, l'artista penedesenca seleccionada pel jurat del FIRART 2024. Torres es defineix com a artesana, terrissera i hereva d'un ofici que ella qualifica de complex i preciós. Formada a l'Escola Arsenal de Vilafranca i amb una diplomatura en ceràmica a l'Escola Llotja de Barcelona, des de l'any 2008 es dedica exclusivament a la ceràmica, compaginant el treball d'estudi amb la transmissió de coneixements a través de formacions per adults. Amb aquesta visió, Maria José Torres reivindica la ceràmica no només com un ofici artesanal, sinó com un procés creatiu i vital que connecta amb les arrels, la sensibilitat i la bellesa del gest manual. L'exposició estarà oberta fins al 28 de setembre, durant la Festa Major de Vilafranca. Del 27 al 31 d'agost hi haurà horari especial de 6:45 a 8:45 del vespre.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius. Ràdio Vilafranca.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Els joves són els protagonistes de la secció que ens presenta a continuació el Marc Paredes, La crisi dels 20, amb Mireia Romeu i Anna Jurado.
És 26 d'agost, som a les portes d'una nova festa major, una festa major que cada any és igual, si més no pels actes tradicionals, però la manera de viure-la cadascú és diferent. I avui la secció de la crisi dels 20, fem un monogràfic també de Festa Major, com moltes altres seccions aquesta setmana, que per cert comencen els dies més intensos també per aquesta casa, per Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca, amb retransmissions maratonianes. Avui la crisi dels 20, doncs parlarem sobre això, com vivim els joves aquesta Festa Major, que ha canviat molt respecte a com la vivien els nostres pares, els nostres avis, però en definitiva, bona part dels actes tradicionals doncs són bastant iguals. Molt bon dia, noies, què tal?
Hola, bon dia.
A veure, nervis, perquè ja tenim aquí la Festa Major. S'acosten dies intensos, però de fet doncs ja ha començat també la festa, sobretot en els actes previs, perquè avui tenim, per exemple, la cursa de Sant Fèlix, la novena, i els goigs ja van començar fa dies, les empalmades també, les nits de no dormir, i això cada vegada s'anirà intensificant més. Esteu preparades?
Estem preparades.
Estem nervioses.
L'esperem amb moltes ganes.
Portem
cada mes anant al comptador a mirar quants dies queden perquè comenci.
Hi ha ganes. Però, bueno, avui també això, la cursa, actes previs que, bueno, sempre van bé, sempre et donen ganes d'encarar aquesta festa major.
I dosificant energies, també.
Sí, dosificant, perquè n'hem de reservar, que són ben necessàries durant els dies de festa major.
Durant tot l'estiu, els joves, no?, tenen per costum anar als diferents pobles del Penedès per les diferents festes majors, les diferents empalmades. Ara ens toca a nosaltres. Com la viureu? Com vivim els joves la festa major?
Intensament.
Què vol dir això?
Sense dormir.
A part.
És a dir, marxes de casa el dia 29, no?, per anar a veure la tronada i ja no tornes fins al 2 de setembre.
Sí, més o menys. Tornes per dormir un parell d'horetes, menjar una mica i tornes a sortir.
Dorms 8 hores. En tota la festa major, en total.
8 hores. Les heu comptat, eh?
No, a veure, no les hem comptat, però aproximadament no crec que ens equivoquem gaire.
Sou més dels actes tradicionals de sortir per les nits, no?, d'aquests actes més lúdics, o tot, perquè si no tenim FOMO.
Tot,
és que
hi ha FOMO.
Tot. Vull dir, hi ha gent que només vol sortir a la nit de festa, però l'Anna i jo, vull dir, no dormim perquè volem ser-hi a tot.
A les cercaviles, a les processons, a la tronada, als castells, a tot,
sí.
Eh?
Que a més hi ha tantes coses que clar, clar que no pots dormir. Però també penso que, no sé si això de generacions passades passava, però ara mateix veig també molta part de la nostra generació, molta no, perquè molta també ens agraden les altres coses, però...
Hi ha molta gent que no sap ni quan és la festa major, que això també...
Que només espera la festa major per sortir de nit. Només conserven la festa major per les nits, les festes... Però, en canvi, també tenim una altra banda, que en la qual nosaltres crec que ens incloem, que també valorem els actes de dia, els actes tradicionals, els actes que de veritat representen la festa major, perquè realment la festa és és un punt molt important, perquè a tots ens agrada també sortir de nit i ballar i anar, però realment el que representa és el que es fa de dia i, bueno, també és important valorar-ho i que la nostra generació li doni importància per poder cuidar-ho i que no es perdi.
Exacte, vull dir, al final jo crec que en comparació com passem la festa major nosaltres els joves en fa 50 anys, no crec que hagi canviat gaire, ja que, vull dir, el cor de la festa major són tots els actes tradicionals que es porten fent durant anys. Llavors, al final, els nostres pares anaven als mateixos actes en els quals anem nosaltres. I això jo crec que és algo positiu, el que no s'hagi perdut. I jo crec que costarà que Vilafranca es perdi, ja que aquí la gent la viu molt i, vull dir, bueno, com diuen, és la més típica i la gent porta molt la festa major al cor i jo crec que, per sort, costarà que es perdi la tradició de la festa major.
El futur està assegurat. No sé si balleu algun ball de la festa major, entenc que no. Hi ha molts joves que ja aprofiten, no, per ballar a la festa major, que de fet és una de les coses que crec que ens caracteritza aquí a Vilafranca i és que el nostre seguici és molt jove, te'n vas a altres poblacions i la gent que hi balla doncs, és més gran. Si alguna cosa ens identifica és això, vosaltres no balleu, oi? Encara.
Encara,
però tant de bo ballar.
Tenim ganes.
Em costa que la Mireia va anar a alguna convocatòria, no?, d'un ball de la festa major.
Vaig anar a la convocatòria de Cerculets, però
Cerculets,
no hi va haver
si esteu escoltant, sisplau.
Exacte.
Creu que la Mireia vol ballar.
Sisplau.
I l'Anna?
Bueno, el meu ball preferit és Gitanes. Uh-huh. És, no sé, el que més em crida, el que més m'agrada, però bueno, crec que tots... És una manera de viure la festa major des de dins i també per això ens agrada, per viure-ho més intensament encara, perquè ens agrada molt la intensitat també. I és una manera molt maca i veus les coses diferents i, no sé, trobo que tenim ganes els joves de Vilafranca i això està bé i és molt important cuidar-ho.
Mm-hmm. Quin és l'acte que més us agrada de la festa major?
Jo diria que la diada del dia 30, la diada de Sant Fèlix.
La diada de Sant Fèlix, eh? Mm-hmm.
Sí. No et sabria triar un, però el dia 30, està clar, perquè pel matí tens la diada, que és això, no sé, aquestes ganes, aquests nervis, també per la importància que li donem aquí a la nostra colla, però per la nit també tens l'entrada de Sant Fèlix, que és l'emblema al final d'aquesta festa, i,
sí.
I és quan més la sents, i almenys és quan més la sento, el moment en què tots els balls estan ballant, entre Sant Fèlix, és, no sé, per mi tan solemne, a mi m'encanta.
I la tronada?
També, perquè és emocionant, vull dir, quan s'acaba la tronada...
Els nervis previs de la tronada?
Jo, per mi, és més emocionant just quan s'acaba d'acabar la tronada, quan tothom s'està desitjant bona festa major. Fon,
Ja ens hem d'esperar 365 dies. Comença
no,
la festa major,
perquè just
sí,
comença.
Però t'has d'esperar no tot un any un altre cop per la tronada.
No, però és veritat que aquell, el sentiment amb el que et lleves el dia 29, per mi és el millor dia, el millor matí de l'any.
Sí?
Per mi el millor matí de l'any, perquè és allò, t'aixeques cansat, perquè el 28, almenys nosaltres, hem sortit, però tens tanta energia, tantes ganes, i és allò, t'estàs preparant, t'estàs vestint, perquè saps que surts i serà festa major
bueno,
oficialment.
Surts al carrer, veus
sí.
com la gent també ja està motivada amb el mocador de la festa major, veus els balls com surten, no? És
uns nervis molt macos. A mi el 29 al matí també m'agrada molt, per les sensacions.
Vosaltres, la dia de Castellera, esteu a plaça aguantant el sol? Sí, eh?
Estem. I tant.
Estem passant calor, cremant-nos i
passant
i
set.
Sí. Gaudint, sobretot, perquè és molt emocionant. No és el mateix veure-ho de la tele. També és
bueno, escolta'm, també que tenim un equip professional que tira la pell per fer que el fes per la tele.
Està molt bé, o sigui, la transmissió és bona, jo no dic que no.
Vull dir, per exemple, els nostres avis, almenys els meus avis, prefereixen veure-ho tranquils, frescos a casa, però els joves volem anar a plaça, viure-ho a flor de pell... Perquè, a més, la diada jo crec que el que té de diferent amb els altres actes, com l'entrada de Sant Fèlix, cada any és la mateixa. Però a la diada de Sant Fèlix no saps què et trobaràs, no saps quins castells s'acabaran fent, què passarà, i això dona com molta més emoció a la diada.
I, bueno, és veritat que això, veure des de casa té comoditats, ostres, no passes calor, perquè la calor un dia 30, déu-n'hi-do. O pots dinar, pots dinar més o menys a l'hora, perquè nosaltres no dinem tant, bueno... Ni el 29, ni el 30, ni cap dia. Però, bueno,
ara
que és el típic
això.
Que no dines fins molt tard. Però viure-ho des de plaça és una altra cosa. És molt més,
és
molt més
sentit.
Sí.
No, has d'anar ben preparat realment perquè jo m'haig posat malalt un any, fins i tot.
Sí,
a 40 de febre, que mai havia arribat per una insolació el dia Sant Fèlix.
Uau.
I després vaig aguantar la festa major com vaig poder. Però, bueno, avui no parlem sobre això. Què més? Què més tenim? Per exemple, a veure, balleu, dit que no balleu, la dia de Sant Fèlix, jugueu tota la dia de la plaça, i el tema de passar per casa? Migdiades?
Portem migdiades.
No.
Poca, el que pots fer, perquè al final arribes a casa a les 5, les 6 de la tarda, el dia 30, abans de quarts de 6, no penso que arribis. I menys, per exemple, l'any passat, que bueno, es va haver d'allargar per situacions no desitjades. Però al final, si tu vols a les 7:30, a les 8, més o menys, estar al carrer per veure la processó, no tens gaire marge per fer migdiada, màxim una horeta i tornes a estar actiu.
Llavors... Doncs jo crec que el que em salven, he de dir que són les migdiades, eh? Vull dir, jo els dono bastanta importància per festa major, perquè a la nit, al final, vas a dormir supertard, i si l'endemà al matí ja t'has despertat d'hora... Perquè si hi ha barçots o el que sigui...
Aneu a les matinades?
Sí. Anem a tot. Sí.
Sí.
No cal que ens preguntessin anem perquè anem a tot. No ens perdem res. Però clar, si això és a la nit, fas les matines, esmorzes, fins entre que te'n vas a casa, etc. Dorms i a 11, quarts de 12 i has d'estar...
És que no tens temps de dormir.
No.
En canvi, a fer la migdiada jo crec que sí, perquè si no cal que arribi a l'hora que comença la processó, vull dir, la pots mirar des d'un carrer... quan ja faci rato que ha sortit i mirar-la des d'allà i llavors pots haver dormit abans. Vull dir, bé.
Teniu balcó per veure la processó?
No.
Depèn de l'any, no? Depèn de l'any si passa
si
per casa.
Si passa per davant de casa... Jo no tinc balcó com a tal, però sí que tinc com un espai... És que és una cosa molt rara a casa meva. Llavors no és un balcó, però pots veure-ho si passen per allà, però clar... la processó del dia 30, no. Bueno.
Jo la processó del dia 30 sí perquè bueno, el meu pare... Té una botiga on viu allà la meva àvia i tot, i sempre és el carrer de la Palma. Llavors, cada 30 pugem allà. A més, el carrer de la Palma és el carrer on es lia bastant tot el dia 30. Però, bueno, guaiem des de dalt, no ens fem mal allà baix.
Sí, és veritat.
I, sí, això.
Llavors, arriba el dia 31, que també no esteu a la plaça aguantant els versos, de nou la processó, però el dia 1...
El dia 1
diu el matí,
sí que...
És el dia oficial per dormir, no?
Sí,
el dia 1 al matí.
Sí.
El dia 1 sí que és baixón, El dia 1 és dur, perquè ja només et queda el correfoc, perquè durant el dia no hi ha res, però bueno, almenys a l'any hi ha el correfoc, però és que llavors...
No, la festa major dels pavits,
sí,
també.
Sí, és veritat, perdó, és veritat. Però després...
Que era el millor dia quan...
Sí, ara en parlarem, va.
Però penses l'endemà ja no et queda res, o sigui, el dia 2 sí que ja no et queda...
El castell de foc del dia 2, tan depressiu, el de fi de festa, uf...
Sí, és dur.
És
el dia 1 ja és dur.
Sí, entre la depressió post-festa major, sí, exactament. Sí. Heu ballat per la festa major dels petits?
Jo sí.
Panderetes?
panderetes, figataires, bastoners...
Bueno, un bon currículum, eh?
I panderos, i que se m'oblidava. Mm-hmm.
Jo no, per circumstàncies, bueno, no vaig poder, mm-hmm. però bueno.
Però tens pendent, no, ballar, sí, a ballar les gitanes.
Però és emocionant veure la il·lusió dels nens. O sigui, ho senten també molt mm-hmm. i és molt maco.
Home, es passen tot l'estiu sí. assajant per el dia 1 de setembre poder ballar per la tarda. Sí, sí, jo també ho recordo amb molta emoció. I arriba el dia 2, no, que és l'últim dia de la festa major, també és un dia per dormir. És un dia per dormir, perquè a la nit del dia 1 hi ha el ball de foc, no, que també doncs, la gent se'n va a dormir molt tard, fins i tot veu sortir el sol, i el dia 2, doncs, a matí, a dormir. És que, de fet, són aquests els únics moments, eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
El dia... No, és que el dia 28 tampoc, perquè la gent va dormir molt tard, però les migdiades, aquestes estones molt curtes, potser entre les matinades i els castells, alguna estona més
sí,
per dormir.
Sí, un parell o tres d'hores, però a veure què fas amb un parell o tres d'hores amb un sol allà a 30 graus, no et val per res. Has de menjar bé, perquè a mi em va passar un any que no vaig menjar, no vaig, me'n recordo que no vaig esmorzar i em va donar un cop de calor, vaig marejar, llavors la clau també és menjar bé.
Pels castells?
No, va ser el dia 29. Però bueno, allà veient...
Ui, just començar, eh?
Sí, 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 allà a la plaça veient els balls entrar a la plaça de la Vila, també un cop de calor. Llavors també és important alimentar-se, beure molta aigua, sona una mica consell sí, sí. molt tòpic, però bueno, és així, sí, sí. perquè si no et pots marejar i passar-ho molt malament, eh?
Clar, una altra cosa que molt joves, doncs, ens costa és menjar per la festa major, perquè és que no hi ha temps, no hi ha
ja,
temps perquè després de l'entrada, després has d'anar al concert, però clar, o portes el sopar de casa si és que et dona temps de passar per casa o l'has de comprar, que també ara parlarem de quan ens gastem per la festa major, eh? Que això
menges
és l'altre.
Menges fatal, la festa major sí. es menja fatal. Veure,
nosaltres també tenim sort, tenim la casa a prop del sí. centre i sempre que podem ens escapem sí. un moment... deixem el que sigui, agafem el que sigui, agafem alguna cosa de menjar ràpid...
Però bueno, que igualment menges el que pots, perquè no et posaràs a cuinar tampoc, si has d'estar d'aquí 10 minuts, has de tornar a la plaça. No et dona temps. I és això, i a més també, per exemple, passa molts cops que et vols comprar, bueno, el típic, un tall de pizza, no?, per festa major, però potser estàs atrapat allà a la plaça, o és que no et pots moure, o si vas, tens una cua... que llavors et prendran el lloc esperant per l'entrada de Sant Fèlix o per
no, no, l'acte que sigui. És una logística de primer nivell, eh?
Sí, sí, i clar, has de també prioritzar, i molts cops, almenys jo, prioritzo quedar-me al lloc i poder veure l'acte que menjar. I ja menjaré a la una, quan, o quan pugui, no? Al final, no ho sé.
Sí, sí, no hi ha horaris, no hi ha horaris per la festa major. I ara un altre tema que és bastant interessant, no? Quan us gasteu per la festa major? Bueno, quan ens gastem? Perquè jo també m'hi deixo bastant, eh? Al final... Entre la barra, entre els sopars, entre... No? Vull dir... No...
Per la samarreta de la festa major també ens hem gastat.
El merchandising.
Ha caigut aquest any.
Sí, també?
Sí.
Molt bé. Sou de les que cada dia, no? Compreu el sopar fora, aneu a la barra...
No, gaire, no.
És que també som molt...
Sí, en aquest...
Sou molt previsores. Ah,
una
rates.
Mica rates. Oh. Nosaltres som bastant rates.
Sí, al mínim que puguem gastar, no gastarem més del que... No,
però és això que ha dit la Mireia, també tenim sort que nosaltres tenim la casa a prop del centre i és això, qualsevol moment anem a buscar una aigua, anem a buscar alguna cosa de menjar en comptes de comprar-nos-ho i això també fa el què, però és veritat que també a vegades fa mandra i, o també et ve de gust fer coses fora perquè al final estàs de festa i també et ve de gust, però és veritat que pots arribar a gastar-te molts diners
si ets de fora
si comences a comprar menjar, begudes, etc. Sí que hi ha perill, però nosaltres amb això ho tenim ben controlat perquè
sí,
no ens agrada gastar.
No ens podem queixar. No.
Però bueno.
I els vostres pares, els vostres avis, com viuen la festa major amb un altre ritme, sens dubte, perquè no fan aquestes nits maratonianes, però també la viuen amb intensitat, no?
Sí, al final jo crec que nosaltres la vivim molt més que ells, però perquè ells ja han tingut l'època de viure la festa major a tope i disfrutant-ho, i ara ens toca a nosaltres. Vull dir, al final, quan tinguem la seva edat, no la viurem tant, perquè per nosaltres també no és que sigui algú nou, òbviament, perquè portem vivint-la molts anys, però és algo que per ells ja han passat moltes de festes majors. I també, al final, per exemple, els meus pares diuen si cada any és el mateix, no
sé què.
Això
també és una frase molt típica,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Però no, vull dir...
Ho vius diferent cada
any.
El ritual és el mateix, però la vida va canviant, no?
La vida canvia, sí.
Sí, sí.
Bueno, perquè ells també tenen altres prioritats i altres energies, també. Vull dir, ells, al final arriba una edat que ja no aguantes tant de ritme. Nosaltres ho podem perquè, doncs, això, tenim 20 anys i ens agrada i ho prioritzem. però ells, bueno, al final el que busquen és viure algun
acte. Mirar-ho per Penedès Televisió.
Per Penedès Televisió, exacte. Que sempre, o sigui, a casa meva no es treu Penedès Televisió, sí, amb sí. Tota la Festa Major, la musiqueta, la sintonia, sí. Ostres, que...
Bueno, ara va canviar, fa uns anys que sí. Va canviar la sintonia de la Festa Major. Abans era, mira, és una cosa que reivindico, eh? Si ens estan escoltant, tornar a posar la sintonia de la Festa Major, va.
Doncs sí, però bueno. I això, ells buscant viure algun acte per sentir-se també... inclosos i viure una mica la Festa Major, i a les nits també surten a veure l'ambient, però clar, ells les dues, tres, i estan dormint, que al final també és normal, no?
Vull sí, s'entén.
S'entén, s'entén. Bueno. Molt bé, tenim, va, dos minutets encara per acabar de repassar aquesta Festa Major. Què fareu? Avui tenim la cursa, avui tenim la cursa. Em consta que vosaltres hi participareu. Sí. Sí. Heu fet un entrenament molt dur aquests tres dies per arribar amb les màximes condicions d'aquest vespre. A la cursa de Sant Fèlix, que cada any té més èxit, perquè realment des que es va posar en format així nocturn, després de Goig, hi ha molta gent. Heu practicat, no? A veure, com encareu la cursa? Va, sensacions prèvies.
Esperem no cansar-nos gaire. A mi fa una mica de respecte arribar a les últimes.
Jo tota vermella, suant. Sí. No, però tenim ganes.
Una o dues voltes? Dues.
Dues.
Dues, eh?
Ha sigut dues.
Per això sí, ens hem arriscat una mica en fer-ne dues, però esperem que...
No, sí, podrem. Però... Vull dir, tampoc és tant, però ens fa una mica de vergonya, però bueno.
Jo dic amb tot l'ambient de la gent animant, sí. Ens animarà més. I...
Això sí, és el nostre primer cop. Així que...
Bueno, sí. Tot és començar. Sí. Escolta'm, sí, sí. Vull dir, a més, és una cursa com molt popular, sí. Que hi participa gent de totes les edats, no és gens competitiva, no. Que al final no, el que menys importa és en quina posició quedis.
Sí, sí, exacte, total. I també ens espera una botifarrada a l'acabar la cursa.
Al final. Sí, la festa sí. De després ens motiva també tot.
Ja em direu com va la cursa, però sobretot a la segona volta, que arrisca... quan anem caminant són com plans. O sigui, jo a la plaça de la Constitució... Carles Ferrés fa baixadeta, sí. Ho notareu, però el carrer de la Font, després quan sí, el poseu...
Dura, no?
És una mica durill, però bueno.
L'Ajuntament també és dur després, quan sí. Estàs arribant i... però costa acabar d'arribar.
No, i també jo crec que psicològicament, no, el fet de repetir el recorregut sí. Dues vegades, no, dius, ostres, he de tornar a passar per aquí una altra vegada, sí. Però bueno, que
tot
es porta bé. Que es diuen que són 4 quilòmetres, però no arriba als 4 quilòmetres.
Sí,
sí. No arriba als 4 quilòmetres.
Ho farem fàcil.
Sí,
farem fàcil.
Sí, home, sí. Doncs vinga, va, ja ho sabeu. Aquesta nit tothom animar, l'Anna i la Mireia, la cursa de Sant Fèlix, perquè allà hi seran.
Sí, no.
I també ens retrobarem aquests dies de Festa Major.
Sí, tant, ja ens anirem veient. I veient segur, perquè hi serem a tot. Jo crec que tu també hi serem a tot, nit i dia.
Exacte.
Molt bé, noies, moltes gràcies una setmana més. Nosaltres ens escoltarem el dia 2 de setembre, ja veurem en quines condicions, us faré matinar, us faré matinar. Potser no serà un dia per dormir,
no,
perquè el dia 2 hi tornarem a ser aquí, però en qualsevol cas que vagi molt bé la Festa Major.
Igualment,
bona Festa Major.
Penedès Gamma Extra.
I amb aquest tema, Año 2000, de Miguel Ríos i la Big Band, arribarem a les 11, a les notícies, al butlletí horari de les 11 del matí. Aumentarà el mogollón. Si no ponemos remedio hoy, tendremos hambre, palo y polución. Esta es la era de Mr. Chip, microordenador de tu porvenir. Que por lo te quita el curro, además de ser tu ficha sin fin. Alguien dicta su progreso, diciéndote que es por tu bien. Y entre el consumo y la represión, la violencia nos agobiará. Año 2000, llega el año 2000, el milenio traerá. Simplemente no habrá. Mira nuestra tierra.
sentirme pequeño aquí, impotente y sin salvación. Y sé que pensar en un orden nuestro es utópico y de ciencia ficción. Pero hay que cambiar el sistema, entramos en la cuenta atrás. O si no ponemos remedio hoy, el ser humano